Hola, sóc en Josep Moran i estàs escoltant WP Podcast, el resum de notícies de la comunitat WordPress. En aquest programa trobaràs la informació del 22 al 28 de juny del 2026. Ja s'ha confirmat la desaparició progressiva del blog clàssic i el primer pas concret és aquest. A partir de la versió WordPress 7.1, el blog clàssic deixa d'aparèixer a l'inseridor de blogs per defecte. Però tranquils, perquè això no afecta res del que ja tinguis. El blog continua registrat. Qualsevol blog clàssic que ja existeixi segueix funcionant i es pot editar exactament igual que abans. I l'editor clàssic de tota la vida, bé sigui a través del plugin Editor o en tipus de contingut que no fa servir l'editor de blogs, no es veu afectat en absolut. L'únic que canvia és que ja no podràs afegir un blog clàssic nou des del menú, des de la biblioteca de blogs ni amb les ordres de la barra inclinada. El motiu de fons és de coherència arquitectònica. El blog clàssic és l'únic blog de Core que no es comporta com un blog, sinó com a HTML opac renderitzat a través d'un editor Tiny MCE incrustat. I això obliga a tractar-ho com un cas especial amb bona part de les millores que es fan al sistema de blogs. Si necessites continuar tenint el blog clàssic disponible, hi ha un filtre específic que es pot canviar, activar de manera global o de manera condicional segons el tipus de contingut. I també existeix ja un petit plugin que es diu Enable Classic Blog que fa exactament això sense tocar codi i que ja s'ha enviat perquè l'aprovin al directori de plugins. L'objectiu a més llarg termini que s'anirà tractant en entrades futures és que el blog clàssic sigui completament opcional i que Tiny MCE només es carregui quan realment calgui. Però aquesta feina queda fora de l'abast de la versió WordPress 7.1 i es deixa per a la versió WordPress 7.2 o la 7.3. Del mateix equip arriba una altra proposta de fusió, aquesta vegada una proposta ben interessant per a la versió WordPress 7.1. Detalla com es construirà per sota la funció de Guidelines. La proposta és incorporar al nucli un nou tipus de contingut anomenat Knowledge amb el seu propi PostType pensat com una peça genèrica d'emmagatzematge per a coneixement del lloc adreçada tant a autors humans com a agents DIA. La idea és que, en lloc de que cada plugin DIA s'inventi el seu propi sistema d'emmagatzematge, permisos i API REST, WordPress ofereix una única base comuna igual que ja va fer en el seu moment amb les plantilles i els blocs. Knowledge no és una funció visible en si mateixa, sinó la base sobre la qual es construeix Guidelines. Que aquesta sí que té interfície pròpia als ajustos. El sistema defineix tres tipus de registre. Guideline, un text que actua com a font de veritat sobre el to, la veu o les regles d'imatge que algú o alguna cosa ha d'aplicar. Memory, context durador que l'usuari deixa de manera explícita, com ara preferències o dades estables, sempre és privat i propietat del seu autor. I note, text de treball lliure, com les notes adhesives o els esborranys. A més, els plugins poden registrar els seus propis tipus addicionals, com per exemple un glossari de terminologia. L'accés està força controlat. Els registres nous són privats per defecte. Cap tipus d'usuari que no sigui administrador pot gestionar els registres globals del lloc i res d'això no s'exposa públicament a través de consultes del frontend. L'equip de Core és força explícit sobre el que això no és. No hi ha cap proveïdor d'IA, ni model, ni algoritme de recuperació, ni sistema de memòria autònom. El que es fusiona és únicament l'emmagatzematge i el model d'accés. Qualsevol cosa que s'assembli a rellevància, caducitat o consolidació de memòria queda fora de Core i a càrrec dels plugins. I ja estem. Recordeu que aquest podcast es distribueix amb llicència Creative Commons com una versió derivada de WP Podcast en espanyol. Tens tots els enllaços per ampliar la informació i el podcast en altres idiomes a wppodcast.cat. Una abraçada i fins al pròxim programa.